Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
La boira, fredament, acaba d'engolir la llarga via. Els llums són guaites. En acabar de ploure, quan els arbres somniquen, oh, que és dolç escoltar el silenci. El silenci de la boira. Jo somric. I mil llums em somriuen. Som mil llums, no pas homes. Voltats de por enmig del glaç, de burles i rialles d'albardans, hem dit els mots que són la sang d'aquest vell poble que volem salvar. A Sentir de Grat, un programa de poesia.
Miro yo. Bona tarda. Avui obrim a Sentiré de Grat amb Maite Martín. SOS és un dels seus temes antics, un tema enregistrat ja fa molts anys i inclòs dintre de Muy Frágil. És el començament d'aquest Sentiré de Grat del 8 de març que tindrà com a protagonista principal a una altra dona. Una dona que en el seu moment va ser perseguida, va ser escopida, va ser insultada i va ser d'alguna manera convertida en enemiga pública número 1 als Estats Units, acusada d'evasora d'impostos. El que no explicava la premsa en aquell moment era que Nina Simone el que feia era afegir-se a la gent que precisament no pagant els seus impostos s'enfrontava a la guerra del Vietnam. Primer va començar tocant música clàssica i fent música clàssica va anar creixent i creixent com a música fins que va arribar al seu punt màxim. No aquell que marcava ella, sinó el punt màxim que podia tenir una dona que a més era negra en aquell moment als Estats Units. Va haver d'abandonar la música, diguem-ne, seriosa i es va passar a la música no seriosa. I la música no seriosa en aquell moment als Estats Units era el blues i el jazz. A través del blues i el jazz va escriure i va compondre cançons que es van anar convertint a poc en tot un enfrontament amb el sistema que d'alguna manera l'havia rebutjat per ser dona i negra. Aquest enfrontament va tenir múltiples facetes, però una d'elles va ser a partir de les lletres. No tinc casa, ni sabates, ni diners, ni estil, ni faldilles, ni jerseis. No tinc perfum, ni cervesa. No tinc home. No tinc mare, ni cultura. No tinc amics, ni escola. No tinc amor, ni nom. No tinc tiquets, ni tinc passis. No tinc Déu. Què tinc, doncs? Per què estic vivint, doncs? Sí, què és allò que tinc? Ningú em pot prendre ja res. Tinc cabells, el meu cap, el meu cervell i les meves orelles, els meus ulls i el meu nas, la meva boca i el meu somriure. Tinc la meva llengua i la meva barbeta, el meu coll i els meus pits, el meu cor i la meva ànima, la meva esquena i el meu sexe, els meus braços i les meves mans, els meus dits i les meves cames, els meus peus i el dit gros del peu, el meu fetge i la meva sang. Tinc la meva vida, tinc la meva llibertat i tinc la meva vida i la mantindré. Tinc la meva vida i a ningú li importarà més que a mi. Ningú me la podrà prendre. Tinc la meva vida. No school, no work. El seu nom artístic, Nina Simone, el va adoptar el 1954. De fet, era un nom del que després rebutjaria, però que va utilitzar amb una forma molt lògica dintre de les seves lletres. Nina Simone és una mestra utilitzant la ironia per tal de desmuntar precisament moltes lletres masclistes que eren, per dir-ho així, més que utilitzades, més que tradicionals, dintre tant del jazz com del blues. Aquests estils utilitzaven moltes vegades la paraula nena, d'això ve la Nina, per tal d'anomenar a les dones que apareixien dintre dels textos de les cançons. En aquell moment, el moment en el 54, quan ella va assumir aquest Nina Simone, ho va fer perquè precisament el seu nòvio utilitzava aquesta paraula per referir-se a ella. Però després, quan va conèixer els seus propis drets com a dona i els va realitzar, no va abandonar el nom precisament perquè li va donar tota la volta. Una tasca que faria amb moltíssimes de les cançons que cantava. Cançons amb lletres completament masclistes, cantades d'una forma completament diferent, que li donaven precisament el to completament contradictori a allò que fins al moment que ella agafava la lletra havien volgut dir. Es va donar a conèixer per al gran públic a partir de la interpretació d'un dels temes de Gershwin que es va convertir en top 40 als Estats Units, és a dir, que no era una cantant en el moment que estava començant, al voltant de finals dels 50, desconeguda, sinó que participava directament de les llistes principals de cantants tant de jazz com de blues. De fet, als anys 80 del segle XX, a Anglaterra, un dels seus temes més coneguts, My Baby Just Care For Me, seria un altre tema d'aquests que passaria a estar a les llistes de supervendes, i seria supervenda precisament perquè, en aquest cas, Chanel número 5, el perfum aquest que deien que utilitzava la Marilyn Monroe, el va utilitzar per tal de fer un anunci de televisió que es va convertir en un videoclip més que vist. En tot cas, la utilització de temes que no eren seus, junt amb lletres que sí que escrivia ella i que evidentment ja no parlaven d'ironia, sinó com el que hem sentit abans, de la crua realitat, la van anar convertint en una cantant que, tot i ser popularíssima, va començar, d'alguna manera, a apropar-se als moviments socials del seu moment. All you can ever count on.
collapse, falling on you. Cause it's time you knew all you can ever count on. Might as well surrender, 'cause your hopes are getting slender and slender. Why won't somebody send a tender blue boy?
Durant els anys 60, Simone va estar completament involucrada dintre el moviment pels drets civils, bàsicament dintre del moviment afroamericà, i per a ell va gravar diverses cançons polítiques. Aquestes versions polítiques no les va fer sola. Aretha Franklin estava al seu costat i molts altres músics que participaven dintre d'aquests moviments també van participar en discos d'ella mateixa. De fet, davant de l'atac terrorista a l'església de Birmingham, Alabama, el 1963, un atac terrorista que van fer una sèrie de supremacistes blancs i que va acabar amb la mort de quatre nenes negres, ella es va dedicar a intentar organitzar tot un disc que, precisament, el que intentava era primer explicar aquest odi racial i després recollir diners per a les víctimes i per a les seves famílies. El 61, Nina Simone va gravar una versió d'una cançó que fins aleshores era tradicional, La casa del sol naixent. És una cançó que després es faria famosa no a partir de la seva veu, sinó a partir de la veu de Bob Dylan, però sobretot a partir de la veu dels Animals. De fet, aquí ens va arribar a partir d'aquesta veu, a partir de les versions que els Animals van incloure dintre els seus discos i que, un cop arribades als Països Catalans, van ser traduïdes i interpretades, en molts casos en castellà, però avui, tal com veurem a l'Irradiador, també en català. I, a més, per part, en aquest cas, d'un grup rehabilitat o ressuscitat, per dir-ho així, que el va enregistrar en el seu moment i que ara l'ha tornat a enregistrar. Aquesta vida completament barrejada amb la militància i que no tenia massa a veure amb la vida d'una estrella de la música popular va fer que el setembre del 70 Simone abandonés els Estats Units, en aquest cas perseguida per i perseguida i condemnada per evasió d'impostos. S'havia negat a pagar-los durant diversos anys, tal com va fer moltíssima gent als Estats Units mentre la guerra del Vietnam no s'aturés. Als anys 80 es va introduir dintre del món del jazz de Londres i a partir de diversa gent que d'alguna manera estava ja introduïda dintre aquest ambient va poder fer un dels seus somnis en aquell moment, que de fet era un dels somnis que bona part del moviment afroamericà estava desenvolupant, però en aquest cas no des de Londres, sinó des dels Estats Units. Amb la seva amiga Miriam Makeba va poder visitar Libèria i allà conèixer la música de la que arrencava en bona part la música que ella havia conegut directament dels Estats Units, tant el jazz com el blues. Això va suposar un canvi important dintre de la concepció musical que fins aleshores ella tenia, i en bona part va deixar de fer temes que es basessin en el jazz i el blues i va intentar aprofundir directament dintre de les bases de les dues músiques que evidentment se trobaven més a Àfrica que no pas a Alabama.
the other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never toys that scattered everywhere. And when her old man comes to call on her, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine.
És negre. Els meus braços són llargs. El meu cabell, com de llana. La meva esquena és forta. Prou forta per suportar el dolor. El dolor que he patit un cop i un altre. Com em diuen, el meu nom és Tia Sara. Tia Sara. La meva pell és groga. El meu cabell és llarg. Entre dos mons. Entre dos mons? Pertanyo. El meu pare era ric i blanc. Ell va violar la meva mare una tarda, a prop de la nit. Com em diuen, el meu nom és Safrònia. La meva pell està bronzejada. El meu cabell és fi. Les meves caderes t'inviten. La meva boca, com el vi, Nena, de qui sóc? Qui tingui diners per comprar, tal com em diuen, dirà el meu nom, i és Dolçó, coseta dolça. La meva pell és de cafè, les meves maneres dures. Mataré la primera mare que vegi. La meva vida s'ha fet molt dura. Sóc terriblement amarga aquests dies, perquè els meus pares van ser esclaus. I com em diuen? Com em diuen? Van ser esclaus.
For women. My skin is black. Thank you.
És cert que es va incendiar una fàbrica. Bé, el cert és que més d'un taller es va incendiar. Però l'incendi que va passar a la història i que s'ha relacionat tradicionalment amb la celebració del 8 de març sí que existeix. Què diu la versió tradicional? Doncs que el dia 8 de març de 1908 es va incendiar una fàbrica a Nova York i que aquest incendi, en les versions més atrevides, va ser provocat pel propietari, d'on les treballadores s'havien declarat en vaga i s'havien tancat dins l'edifici. Però això no és del tot cert. El 8 de març de 1908 no es registrà cap incendi, ni tampoc cap vaga, de fet era diumenge. Però explorant aquest mite, trobarem els veritables orígens de la celebració, que són molt més significatius. Hi ha un fet que és molt destacable i és que en la historiografia europea normalment es vincula el 8 de març amb l'incendi, però en l'americana el mite gira al voltant d'una manifestació de les obreres del sector tèxtil que va ser durament reprimida. Aquesta manifestació se situa en dues dates diferents, depenent de les versions, 8 de març de 1857 o 8 de març de 1908. Aquesta diferència de fonts i dates ens hauria de fer pensar on situem l'incendi. Si ens remetem al relat d'aquest, el primer que hem de dir és que en aquella època aquesta mena d'incendis eren massa habituals, però el que es relaciona amb la commemoració de la data es produí el dia 25 de març de 1911. Fou a la fàbrica anomenada Trenless Railways Company, que estava ubicada a l'Over East Side de New York, en els últims tres pisos d'un edifici de 10 plantes que es coneixia com Ash Building i que estava erigit a la cantonada de la Green Street amb Washington Place. La majoria de persones que hi treballaven eren noies immigrants que tenien entre 16 i 24 anys. L'edifici Ash Building no era pitjor que els altres de la zona. Feia 41 metres d'alçada, tenia estructura de fusta, només tenia dues escales d'accés i només una d'elles arribava al terrat. Les portes s'obrien cap a dins i els passadissos i escales eren estrets. A més, no tenia dispositius antiincendis i les boques del carrer només arribaven a regar eficientment un màxim de 7 pisos d'alçada. En aquest context apuntarem que el 99% dels tallers de la ciutat foren declarats insegurs. Les persones que treballaven a la Triangle, la majoria dones, estaven encaixonades en 3 pisos. Amb una de les dues úniques portes d'accés al carrer tancada amb clau, 200 màquines de cosir a cada pis ordenades en files i amb una dona per a cada una d'elles i una de cada instal·lació elèctrica. El dissabte 25 de març de 1911, a les 4:46 de la tarda, començà un incendi al vuitè pis, que acabaria amb la vida de 146 persones, la majoria noies. Els testimonis presencials parlen d'un gran brugit, vidres trencats i noies saltant per les finestres. El de les supervivents parlen de noies aixafant-se darrere la porta tancada intentant sortir i de la poca efectivitat de les xarxes dels bombers, tots no estaven fetes per salvar algú que saltés des d'aquella alçada. Les treballadores no tenien prou formació en llengua anglesa i no coneixien l'edifici perquè no els era permès que es moguessin. No entenien els pocs cartells o mapes que indicaven la sortida i van entrar en estat de pànic de seguida. L'incendi fou un dels més terribles que recorda per les xifres de víctimes. La Women's Trade Union League i la International Ladies Garment Workers Union, els sindicats tèxtils més significatius, organitzaren actes de protesta després d'aquests fets. També alguns grups sufragistes s'hi sumaren. El judici als propietaris, en el que no jutjaren les condicions de treball de les noies ni les de l'edifici, fou una farsa. La defensa declarà que no hi havia proves de que la porta d'accés al carrer l'havien deixat tancada els propietaris, tot i que se sabia que ho feien ells per evitar que les noies escapessin o robessin. El jurat, format per homes perquè les dones no podien ser jurat, declarà innocents els propietaris. El factor que va fer que recordés fou que les víctimes eren molt conegudes a la zona. Eren els protagonistes de la Uprising of the 20,000 o the Uprising of the 30,000, una vaga general que durà 13 setmanes, la més important que fins al moment implicava exclusivament a dones. Aquesta vaga també fou una resposta als que pensaven que les dones no es podien organitzar ni portar a terme una lluita llarga i dura. Els motius de la vaga van ser diversos. Les persones que vivien i treballaven al Lower East Side eren majoritàriament immigrants, vistos pels empresaris com a fàcilment explotables. Les dones eren majoria en el sector tèxtil. Treballaven un mínim de 56 hores setmanals, que podien ser 70 sumant les extres, sense protecció ni drets. Tot i l'existència de la sucursal 25 d'un sindicat, poques dones s'hi afiliaven. Per a cada dona els motius de no afiliar-se serien diferents. Moltes es regien per una estricta moral catòlica, i esperaven casar-se per deixar la feina, sobretot en el cas de les noies que tenien orígens italians, llatins o russos. En el cas de les autòctones, creien que la seva avantatge racial i cultural no feia necessari afiliar-se. La vaga es va iniciar al setembre de 1909, precisament a la Triangle Seaways Company, i s'hi uniren 40.000 treballadors a New York, Chicago, Rochester, Cleveland i Filadèlfia. Paralitzaren el sector tèxtil de tot el país. Demanaven millors salaris i condicions, acurtar la jornada laboral i les hores extra, i el reconeixement dels drets sindicals. El dia 22 de novembre s'organitzà un míting a l'Over East Side, on es començaria oficialment la vaga general. Gràcies, per cert, a la intervenció espontània de Clara Lemlich, arrestada 7 cops per la policia. S'obrí pas entre la gentada que escoltava el míting i digué: «Soc una obrera». Una d'aquestes que estan en vaga contra les intolerables condicions de treball. Estic cansada d'escoltar oradors. Pel que estem aquí és per decidir si anirem o no a la vaga. Presento una resolució a favor de declarar la vaga general ja. El dia següent, 15.000 dones ja estaven en vaga. I la maquinària de la WTUL es posava en marxa. Piquets, multes, fiances, pasquins... Foren 13 setmanes dures que combinaren la gana i el fred amb la repressió i els insults. El 15 de febrer de 1910, el sindicat declarà el final. Algunes fàbriques pactaren i d'altres, com la Triangle, no arribaren a cap acord. Aquestes eren les dones del Lower i les protagonistes d'un malaurat incendi que passà a la història. No trobem cap commemoració posterior, per tant, aquest incendi no és l'origen del 8 de març, però no us sembla fantàstic això de la vaga general de les dones del sector tèxtil i de la intervenció de Clara Lemlich? Són només petits tastets del que es deuria coure en aquells moments. Però per esbrinar quin és l'origen del 8 de març, hem de visitar diversos llocs i explorar el socialisme alemany i americà, el sufragisme, la revolució russa i l'anarquisme del moment. Recordem, però, les paraules de la Clara Lemlich: «Soc una obrera, una d'aquestes que estan en vaga contra les intolerables condicions de treball. Estic cansada d'escoltar oradors. Pel que estem aquí és per decidir si anirem o no a la vaga. Presento una resolució a favor de declarar la vaga general ja». L'irradiador.
Going back to spend my life
Un casalot a Nova Orleans, se'n diu El Sol Naixent, i ha estat de molts xicots la perdició, i jo en sóc un cas vivent. La mare era modista, tenia bones mans, mon pare era enjugador allà a Nova Orleans. Maleta i bagul i no res més. Li cala un jugador i només se sent cofoi del tot quan li diuen borratxó. Oh, mare, els fills avisa que no facin com jo he fet, viure sempre en pecat i en el vici a la casa del sol naixent. Aquesta és la versió dels Dracs, una versió que va ser una de les primeres fetes en català. Com hem explicat abans, Nina Simone va ser la primera persona que va versionar La casa del sol naixent. Després vindria Bob Dylan, vindria Animals i vindrien totes les versions construïdes a partir, sobretot, de la versió dels Animals. Aquí, als Països Catalans, els Dracs van fer aquesta versió que he llegit, però no van estar sols. Aquests senyors que escoltarem ara són de València i, anys després d'haver tocat amb el seu grup de pop, es van dedicar a revisar la seva pròpia versió i fer-ne una altra versió. Aquesta és la versió de Los Genios de València. De juny de 1991, Montserrat Roig. En un conte saborós, l'escriptor Màrius Serra ens fa reviure una Marilyn retornada als orígens de Norma Jean. T té 65 anys, du el cabell tenyit castany fosc, vesteix pantalons de llana, grisa i sabates planes de color bordeus. És en un ball de jubilats i no imita ningú. Norma Jean somriu per ella mateixa perquè ja no ha de somriure per a la posteritat. Enigmàtic i tendre, Mario Serra acaba així la seva narració. Ells les prefereixen jubilades. Cada juny hi ha un record per a la deessa dels fetichistes. Hollywood és un circ romà condemnat a marcar la fi d'una civilització, com pensava Raymond Chandler abans de morir enverinat. Els patriarques volien una Marilyn desvalguda, embolcallada en una tovallola. L'incest és un desig clandestí que es ven molt bé. Cap dona vol ser Marilyn. Diuen que el mes de juny és un mes diví. Juno somriu benefactora des del cel. És el temps de la sega del blat. Sartre, Pushkin i Pessoa van néixer un mes de juny, com Marilyn Monroe. Verdaguer fou enterrat al mes dels segadors i els pastors. Marilyn només podia néixer pel juny, un mes regit per l'ambivalència entre el dol i la joia. Els bessons són regits per Mercuri, déu alat, canviant, déu de la paraula, déu que no sap com fer-se estimar. Hi ha una cançó de Pete Seeger on el poeta es pregunta què se n'ha fet de Norma Jean. L'Occident patriarcal se sent culpable. No pot dir el mateix de la Greta Garbo o de la Bette Davis. Elles dues van saber ser mestresses del seu destí, com Sarah Bernhardt, que va descobrir que el riure indestructible era la millor arma contra els mercaders de cossos. La Marilyn no va ser prou comediant per dur-ho a la pràctica. Ara veiem la Marilyn als clauers, a les tovalloles, als cendrers. Occident es rabeja contra un mite que no pot santificar, mentre contempla satisfet la infinitud d'arrugues al rostre de la BB. El temps destrueix tota la bellesa que sembla immortal. Si moren o envelleixen, pensen els patriarques, com podrem apaivagar el desig? La BB no és un cendrer, però... El patriarca incestuós volia Marilyn innocent i perversa. Va inventar Eva contra Lilith, la dona nascuda del fang i repudiada pels rabins, perquè pensava pel seu compte. Eva innocentment s'endú Adam en la caiguda i el fa vulnerable. Eva sempre recreada. Hollywood ens retorna al segle XX sota la forma d'una nena adoptada que somreia davant les càmeres, tot pensant que el món que hi ha darrere les càmeres no la destruiria. El patriarca vol ser pervertit per Eva perquè té por de Lilith. No, cap dona no ha volgut ser la Marilyn. Només ara, plastificada i perversa, apareix la Madonna, conscient que només és una paròdia, capaç de riure's del desig incestuós del patriarca. Amb la seva vulgaritat feta a posta, la Madonna mou els fills a la teranyina i el patriarca se sent atrapat, nostàlgic d'aquella època en què ell inventava els mites per sentir-se expulsat del paradís. Eva ha deixat de ser innocent. Ha descobert que es pot mercadejar amb els desitjos incestuosos. Per aquesta raó, avui, hi ha patriarques que les prefereixen mortes.
Fins aquí la Centenera de Grat del 8 de març. Xavi Emilian a les tecles, Jordi Martí parlant i posant aquesta música que sona i aquests poemes, i Radio Terra com a fons de tot. La setmana que ve hi tornem.
Puc sentir una mica més la guitarra? Mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat, en aquest cel tancat, en aquest cel tancat.
Herbes de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por, i acudiran les bruixes de totes les edats. Deixarem les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, els fregalls i els bolquers. Na-na-na. Deixarem les escombres per pastura del foc. Els pots i les cassoles, el bluet i el sabó, i la cendra que resti no la canviarem ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyal. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida per arma i per escut amb totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com una aura de joia entorn del nostre cos. I plourà farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. I plourà i farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà. Terra rebrà, llavors creixerà l'arbre de l'alliberament.
Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat, en aquest cel tancat.
I les espurnes blanques del trole i dels trams dansen com les estrelles. M'he topat amb un home que passava.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.